La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 3 de juliol, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que enceta el seu darrer mes abans de marxar de vacances. Comencem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Rosa a la sosdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. I ell, no hi podia faltar ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, amon José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els banyadors seran els grans protagonistes d'aquesta secció. Homes de Catalunya i Andorra, la pregunta és per vosaltres. Sou d'aquells que quan us banyeu porteu només banyador o d'aquells altres que opteu per posar-vos calçotets sota aquesta peça de bany? Si voleu saber el perquè de tanta pregunta, quedeu-vos que en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui, a la pregunta del dia, ens hem desplaçat fins al càsting d'Operación Triunfo i hem parlat amb els aspirants. Sabrem quines cançons han cantat i comprovarem si estan molt nerviosos o no. També connectarem en directe amb el nostre expert en televisió i col·laborador de la caravana, el nostre estimat Marc Andreu.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
El sociòleg, politòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, ens ajudarà a entendre l'actualitat del món que passa, evidentment, per les nits d'aldarulls a França, però també per la propera campanya electoral de cara a les generals que comença aquest pròxim divendres.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La cantant Queralt Lahoz, que va irrompre l'escena musical del nostre país el 2021, quan va publicar l'àlbum Pureza i que ara ens sorprèn una vegada més amb el seu darrer EP, Alto Cielo. Amb ella parlarem de música, del seu projecte i de la propera gira que la portarà tant a escenaris nacionals com internacionals.
A més, aquest dilluns també es visita Francesc Marginet, Nina.
Ja som a les fases finals del concurs La millor festa de Catalunya i, per tant, en Francesc Marginet avui enfrontarà quatre festes que els oients heu triat com a possibles guanyadores. El Carnaval de Solsona, la Patum, Sant Jordi i la Cantada d'Havaneres de Calella. A més, repassarem a la Loto Agenda quines són les activitats de les que podrem gaudir els propers dies arreu del territori, Tarragona inclosa.
I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i avui ens visita el periodista Víctor Rodrigo per parlar-nos del que ha estat també la tercera velada de l'any d'aquest cap de setmana.
Leo Espluga tornarà a pujar a la caravana per parlar-nos de com llegir filosofia i Víctor Rodrigo ens explicarà què és la velada de l'any i per què ha tornat a trencar rècords històrics amb més de 3 milions d'espectadors a través de Twitch.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Queralt Lahoz. I primer de tot us he de dir que moltes de les seves fotografies tenen un toc vintage. Allò autèntic amb filtre, segurament de color sèpia. I això a mi ja m'agrada. A més, ella ja sembla com treta del passat, amb els vestits que porta, el maquillatge i tot plegat. De fet, sembla treta en una de les fotografies de l'antic oest, molt ficcionat a les pel·lícules amb cavalls blancs, vestits de conjunt. Tot i això, tinc sentiments bastant trobats perquè també s'assembla a estar treta, no?, d'una telenovela llatinoamericana, com per exemple Passión de Gavilanes. Això sí, ja només amb les posicions de les seves mans, dels seus braços en algunes fotografies, ja ens dona una mica una pista de les seves arrels flamenques del sud d'Espanya, i això us he de dir que copiar-ho és molt difícil si no ho portes a la sang. Hi ha hagut certa evolució, diríem, en el seu perfil d'Instagram, d'un flamenc molt pur a un flamenc amb tocs urbans, perquè deixa els vestits per anar una mica amb pantalons de xandall i portar també brillantons a les dents i bodys, que per si no ho sabíeu, s'ha posat moltíssim de moda entre l'escena de la música urbana. Tot i això, no deixa de sorprendre amb els seus vestits de gala, com el que va portar els Gaudí d'aquest any, i per tot això, i viure apassionadament del flamenc, Queralt Lahoz està més que provada.
Quin és el teu toc, Andreu?
Doncs el fet de treure les pastilles. Com bé sabreu, totes les pastilles van en un embolcall, no? Que, per cert, he intentat esbrinar el nom, i no hi ha hagut manera, m'he quedat en l'intent. Però bé, com anava dient, m'estic trobant en què he de revisar dues o tres vegades que amb la pastilla no m'ha caigut el trosset que tapa la pastilla. De fet, li dono la volta dues o tres vegades quan ja la tinc a la mà per assegurar-me'n.
Hi ha una coseta que em fa més ràbia encara. que és obrir el cartronet dels medicaments.
Ui, sí.
Sempre l'obres per cantó les instruccions.
Sí, sí, és horrible.
Sí, i després, quan intentes treure aquest paper de les instruccions...
Bé, mai torna a entrar dins la capsa.
Exactament.
És dificilíssim. És pitjor que muntar un cubo de Rubik, allò.
Sí.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mira, per fi haver estrenat la temporada de Riu. Sí, sé que vaig una mica tard, perquè estem a juliol ja, i potser la calor ja va vindre abans, no? Però, com jo sabeu, sempre sóc partidari del Riu en comptes de platja i la piscina. Per sort, s'han donat aquest cap de setmana totes les variables per haver-hi pogut anar. Ara bé, quedar-me adormit mentre es prenia el sol al Riu...
Ai, doncs,
no va estar gaire bé perquè estic una mica com una gamba.
Una mica.
Però, mira, el que importa és que vaig anar al Riu i per això em fa molt feliç.
Odies la gent que...
Doncs mira, relacionat amb el Riu, i per això avui ho he fet al revés, no sé si us n'heu adonat, estic molt indignat i molt enfadat perquè ahir, en arribar al Riu, la Ribera Salado, que segurament haureu pogut observar en l'últim videoclip de Miqui Núñez, perquè està gravat allà, jeje, doncs em vaig trobar farcells de roba bruta, plats de paper, d'aquests de càmping, bolquers... En fi, us podeu imaginar tot
bolquers.
El que em vaig trobar... Sí, per allà. Ai. La meva pregunta per tota aquesta gent és per què deixeu tota la brossa al bosc? Per què no teniu una mica més de seny i ho guardeu en una bossa i després ho tireu? És a dir, us esteu carregant un bosc, un oasi, un paisatge preciós, i si no sabeu anar al bosc i al Riu, doncs no hi aneu, no vingueu. Gràcies.
I dic, clar, que després hi ha incendis i no sabem per què.
Exactament, exacte. També.
Propòsit vell.
Doncs com que divendres la Núria Ros no hi era, doncs vaig portar-vos jo la musiqueta del divendres. Avui que ja hi és, doncs li torno els honors de posar la musiqueta del dia.
Gràcies, Andreu, eh?
Ja està.
Molt amable.
Propòsit nou, com ho tenim?
Doncs mireu, com ja us he dit abans, em vaig quedar una mica cremat. Llavors, m'he de continuar posant aloe vera perquè no se'm peli la pell i així quedar-me moreno, que també estaria bé, sí, no?
Fer el traspàs, eh? Del roig.
Sí, del roig al moreno.
Val. Jo va dir no seguir, que este és un programa de rojos. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
De 7 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui per començar ens teletransportarem ficticiament, que a vegades s'ha d'especificar aquestes coses, perquè si no tindrem un superpoder.
És que la caravana va en marxa.
Ah, exacte. I anirem cap a les piscines i platges de Catalunya, també Rius, Andreu, no et vull mai excloure. Per què toca parlar de què? De banyadors.
Jo visc... és a dir, hi ha el món normal
i el
món que ens crea Núria Ros cada cara bé.
No, sí. Avui hem de ser sincers.
És un món de piruletes.
Aquesta cançó l'hem escollit entre l'Andreu i jo. Avui no estava inspirada, dic... Tio, necessito un cable.
És maca.
Molt complicat trobar cançons.
I a més que parlin de banyadors.
Ah, escolta'm una cosa, ja n'hi ha prou. Bé, ara que ja estem allò, posa't crema, que no tornis a cremar, Andreu.
Ara.
Deixeu-me dir-vos que, sota el meu punt de vista, a l'estiu existeixen dos tipus de nois.
Sí.
Ara deixem les noies un moment, parlarem de nois. Val, d'una banda tenim aquells nois, aquells homes, que porten el banyador i prou.
Sí.
D'acord? I a l'altra banda hi ha aquells homes que porten calçotets sota el banyador.
Ai,
és a dir, els delinqüents, ja podríem dir directament.
Gràcies. Va? Gràcies, algú que opini igual que jo.
Home, per tant, Andreu, Joan, José Matosas, de quin grup sou vosaltres? Banyador sol o banyador amb calçotets?
Banyador sol.
Sol.
Sol. José?
No.
José usa...
No ho puc creure.
Sí, sí. Usa calça curta sota
una cosa, jo t'he de dir, que tots els meus amics...
Ho fan, no?
I ja estic cansat de dir-los pareu ja de posar-vos els...
Vosaltres heu dit que només banyador.
Sí.
Jo ho havia fet, però...
Ah, anava a dir, no ho heu fet mai, això?
Jo ho havia fet.
I què, l'experiència? Deu ser horrible.
És bastant horrible, sí.
Clar.
T'he de dir una cosa.
Què? Digues.
Jo a la platja, de vegades, també, ara que ho dius, també ho faig. Però saps per què? Per la sorra.
Vas molt malament, si ho fas per la sorra.
Tant.
No, clar, perquè allà se t'embutxaca mitja platja, eh?
Sí, arribes a casa que has d'anar a tornar a la sorra perquè has deixat la platja sense sorra.
Ho faig just pel contrari.
Bé, fem una cosa. Sigui com sigui, ara el que farem serà parlar de tots aquells nois, joves i no tan joves, perquè hi ha de tot, tot i que la tendència està en els nois joves, que prenen la inútil decisió, perquè és inútil i les coses s'han de dir clares.
Els delinqüents.
I dic això amb fonaments, ara us explicaré. Com us deia, que prenen la inútil decisió de portar calçotets sota el banyador. I del per què no és recomanable fer-ho sota cap concepte. Ui, val. És que ja em poso nerviosa només de pensar.
Sota cap concepte,
Sota cap concepte. Val. Us sembla, eh?
I sí, tant. Sí,
doncs abans d'anar als motius, deixeu-me explicar-vos que portar calçotets sota el banyador és una moda que té el seu origen amb els surfistes. D'acord? Per tant, que va començar a fer-se gran amb ells, però que a hores d'ara ja s'ha fet habitual en molts i molts banyistes. I clar, que sigui habitual no vol dir que sigui bo per la nostra salut.
Clar, tu diràs.
D'acord? Teniu alguna idea de per què no està bé portar calçotets? A banda de l'estètica...
Home, perquè jo crec que allò és roba i sí. La roba mullada deu apretar.
Clar,
ja ho diu la dita, roba mullada, preta collonada.
Mira, exacte, m'encanten aquestes dites. Veus? Mira, molta atenció perquè en aquest cas, segons els experts, portar calçotets sota el banyador pot reduir, atenció, la qualitat de l'esperma.
Fixa't.
Això, atenció,
aquí,
perquè són paraules majors.
No, estem parlant de salut.
Exacte. Sí. Tot plegat es deu a l'augment de la temperatura escrotal, cosa que provoca que la roba trigui més a secar-se, és que és evident.
Clar, no, és que...
Clar, i per tant que augmenti el risc d'infeccions per fongs o bacteris.
Sí, sí.
Imagina't.
És a dir, seguirem una moda que ens fa estar malament?
No. Tot allò moll...
Horrible.
No.
I a més els experts...
És que no em vull posar en cap jardí, però no.
No t'hi posis. És que mira, és clar, eh? A més els experts també apunten que portar calçotets sota el banyador no és còmode, que això és bastant subjectiu. Potser a l'Andreu li sembla còmode i a en Joan no. I que a banda està més que demostrat que si entra sorra de platja dins dels calçotets en qüestió, aquesta sorra pot provocar rascades greus.
Imagina't.
Penseu-hi, és que és lògic. És lògic. Ras i curt, senyores i senyors.
Sí,
aquests
són
alguns dels motius pels quals, si alguna vegada heu portat calçotets sota el banyador, ho heu de deixar de fer ja, immediatament.
Ara.
Que jo entenc que les modes estan per seguir-les. Però, per favor, seguim modes útils... No inútils.
Ara.
Informem-nos una mica.
És que jo no...
Perquè els surfistes ho fan, ho hem de fer nosaltres.
No.
No, a més, els banyadors d'avui en dia ja són apretadets.
Sí.
Vull dir, vols dir que fa falta amb la calor que fa portar tantes peces?
La rejilla aquella.
Sí.
Ui, m'he quedat sense veure. Reixeta,
si no, hi ha els típics banyadors que van apretats, que són els dels nedadors.
Sí, els dels nedadors.
Sí, i després els boxers.
Exacte. Correcte. O sigui, teniu per triar moltíssim.
Sí.
Doncs ja està. Ja està. Avui hem après una cosa nova. No portar calçotets.
És així, a França no
pots... amb el banyador,
Exacte. A França, per exemple, a les piscines no pots banyar-te si no és amb aquest apretadet.
Ah, sí? De veritat?
Sí.
Hi ha piscines, t'he de dir, ara que ho dius, que aquí a Catalunya també, si et veuen amb els calçotets,
sí.
Et fan fora. De la piscina, i te'ls fan treure.
Veus?
Sí. Doncs, a més, perquè també he de dir que és una cosa higiènica,
clar, a banda de tot.
Perquè...
És així.
És perdoneu.
En fi.
Més cosetes?
Sí, va, ara canviem radicalment de tema, perquè és hora d'obrir plana pels consells de Lifestyle, avui dedicats als congeladors. Yo sí,
avui va de tenir la cosa fresqueta,
Sí, diu yellow, No yellow, que sembla que digui yellow. Val. I direu, i ara aquesta noia per què ens vol parlar de congeladors?
Ara.
Clar, per què? Doncs perquè és molt senzilla. Fa un parell de setmanes em va passar una cosa que li pot passar a tothom, i és que el meu congelador es va convertir en un bloc de gel.
Sí.
Rotllo Antàrtida,
Val.
No us exagero, Era tot gel.
Que si passava un Titanic per allà, s'enfonsava igual,
Sí. De tal manera que, clar, què passa? Que a banda que no hi podia posar res per congelar, perquè ara a mi em ve de gust un gelat al vespre.
Clar,
sí. Ja no podíem menjar gelat perquè tenia el congelador congelat. Doncs a banda em queia una aigua de la nevera, que més que una nevera semblava una piscina.
Clar.
I clar, jo tinc aquelles navaretes petites que dalt de tot hi ha un mini congelador, i l'aigua del congelador passava a la nevera. Llavors treia un paquet de pernil dolç i era pernil mullat.
Sé de què va.
Horrible, incòmode, fastigós i poc útil.
Ara.
Tot plegat. Per tot això que us acabo de dir, avui us porto alguns consells perquè sapigueu com ho heu de fer per descongelar un congelador i no morir l'intent.
M'interessa molt aquesta,
Us ha passat, a vos?
Sí, tant. Sí, m'ha passat. Allò d'haver de rascar gel...
Sí.
Tu no has fet la del...
Quina... No facis spoiler,
Ara,
No em faig, perquè
bé,
jo...
A vosaltres us ha passat,
heu dit? Sí, i tant.
Val.
Sí.
Doncs l'Andreu ja sé què vol dir, perquè el conec. Vol dir el secador, veritat? Doncs ara us ho explico. Sí. Què heu fet vosaltres? Va, no passa res si fem spoiler, perquè jo ho desgranaré més.
Jo he rascat.
Sí, no?
Amb una rascleta.
L'opció més... Llavors no devies tenir massa gel,
Clar.
Perquè si s'acumula molt de gel, igual t'hi deixes la mà.
Sí, jo...
No, és que jo us estic parlant que tot el congelador era gel.
Compte.
És a dir, que rascat havies de passar un dia sencer.
Compte que pateix el motor, allà.
Sí, clar, a banda.
Clar.
Bé, anem als consells.
I tant.
Sembla? El número 1 és un clàssic, i amb molta lògica, de fet. Aigua calenta. aigua calenta. En aquest cas, si heu de descongelar un congelador amb molt i molt de gel, l'aigua calenta és sempre la millor alternativa. Aquest, podríem dir, és el mètode més conegut i que més accelera el procés. Bàsicament, no, Andreu. L'Andreu, mira, els oients no el veuen, però fa unes cares estranyes.
Sí, és que no hi havia pensat.
Té lògica, no? Aigua
clar,
calenta.
Clar,
sí, havies pensat en un assecador,
sí, però amb aigua calenta.
No, amb aigua calenta. A vegades pensem massa que no pensem.
Sí, sí. Correcte.
Clar, i com ho fem, això? Doncs posant una olla plena d'aigua calenta dins el congelador. I acte seguit, tanquem la porta del congelador. D'aquesta manera, el gel que hi hagi a l'interior del congelador en qüestió s'anirà fonent de manera ràpida. Això sí, alerta, aneu en compte, intenteu recollir tota l'aigua que desprengui el gel fos.
Clar, perquè allò...
Clar, perquè tot i que sigui un truc senzill, l'olla amb aigua calenta pot causar danys a la superfície del congelador. Així que, per evitar-ho, és molt aconsellable col·locar un drap sota l'olla en qüestió. I ja està. Però jo en aquest cas això no ho podia fer perquè no m'hi cabia directament l'olla. Perquè estava tot congelat. Aquest, com us dic, seria un truquet útil si teniu poc gel, podríem dir, perquè, clar, hi ha casos, com us deia, que no hi cap l'olla.
Clar. I si no hi cap l'olla, què hi fem?
Una altra cosa, que seria el secador de cabell, Andreu, un clàssic. Aquesta és la millor opció si voleu que el tràmit de descongelar el congelador sigui ràpid. En aquest cas, el truc és senzill, però s'ha de tenir molt de compte a l'hora d'aplicar l'aire calent del secador dins el congelador, perquè sabem que el secador i l'aigua no són amics.
Clar.
I quan parlem d'anar en compte, significa allunyar el secador de les parets i bobines del congelador, perquè la calor que desprèn aquest aparell pot causar danys en l'electrodomèstic en qüestió. Clar. I nosaltres el que volem és descongelar, no comprar un congelador nou.
Exacte.
Estem d'acord,
eh? Sí, sí.
D'altra banda, també hem d'evitar tocar el gel amb el secador, és evident, i, per tant, evitar el contacte directe amb l'aigua. Si teniu en compte aquestes recomanacions, us aviso, eh? Diuen els experts que el secador de cabell és una molt i molt bona opció per aconseguir-ho. Per tant, Andreu González, no anaves equivocat.
No, però a mi em va costar, eh? T'he de dir, t'hi has d'estar una bona estona.
Sí, clar. Paciència.
Clar, sí. O sigui, jo també tenia una capa de gel bastant important.
Clar. La gràcia és detectar quan se t'està començant a congelar.
Correcte.
Ja.
Sí, eh? Va, consell número 3. Una espàtula calenta.
Mira.
Què? Com us quedeu?
Aquesta.
Clar, perquè aquest objecte que gairebé tenim tots i totes a la cuina és una boníssima opció per descongelar sense la necessitat d'haver de pagar el congelador. Això sí, s'han de tenir en compte algunes coses, com per exemple que l'espàtula, atenció, ha de ser de metall i s'ha d'escalfar el foc. Val? Quan tinguem això fet, doncs podrem rascar el gel amb l'objecte en qüestió. Això sí, com a mesura de precaució, poseu-vos sempre uns guants per evitar cremar-vos. És que, dit així, semblen coses lògiques, però és millor avisar.
És allò de sempre que les coses més lògiques
a vegades no
les
podem
pensar.
Sí, i com hem dit abans, us poseu uns guants i aneu a recollir l'aigua que es vagi fonent del gel. I llavors, ara sí, ja per acabar, consell número 4, ventilador.
Ah,
ventilador. Sí. Andreu, en vas comprar un fa poc.
Sí, sí.
Mira, boníssim, dos per això. Un. Clar, encara que no us ho sembli, l'aire d'un ventilador pot ser suficient per descongelar un congelador ràpid. Això sí, com tota la vida, seguint alguns consells, heu de procurar que la temperatura del pis en qüestió de la casa sigui càlida. I per aconseguir-ho, doncs us hauríeu d'ajudar de la calefacció. Sé que no ve massa de gust amb la calor que fa, però si ho feu això, una vegada engegada la calefacció, l'aire que desprendrà el ventilador aconseguirà que circuli un aire molt més net i tebi a l'interior del congelador en qüestió. I què farà? Doncs provocarà que es descongeli directament. Aquesta jo no la sabia.
No, jo tampoc.
I m'ha agradat molt.
Sí.
També et dic, voleu dir que funciona massa?
Jo és que...
Clar, si has de calentar la casa en ple juliol...
Clar. No ve gaire d'algú.
Igualment, ja està escalfada la casa.
Sí, també et dic, una altra opció és obrir les finestres.
Sí, i ja està.
A Barcelona un dia a les 3 de la tarda i ja se't descongela sol, eh?
Sí, també és veritat.
Sí.
Va, i ara sí, per acabar, un últim consell. Si no teniu pressa per descongelar-lo, ni voleu recórrer cap d'aquests mètodes, doncs el que podeu fer és optar pel procés més natural, és a dir, que el gel es vagi fonent a poc a poc, sense l'ajuda de cap aparell. Per això només haureu d'obrir la porta del congelador perquè entri la calor i es vagi fonent el gel a poc a poc. És a dir, és un procés llarg, eh? Això sí, col·loqueu un recipient perquè l'aigua, com dèiem abans, del gel fos no caigui al terra, o a la nevera en qüestió. I ja està. Aquest, diuen, és el mètode més segur, però el més lent, també. No sé, si teniu planejat anar-vos de vacances
la
i desconnecteu tot, ara, després la pudor que pot fer allò, no?
Sí, és important, la veritat. La meva tieta ho fa, jo hi he anat després a revisar-ho, diguéssim.
Clar.
Què vols que et digui? Prefereixo el ventilador.
Ara, ja m'agrades millor, eh?
Notícies del dia a dia.
Sí?
Batalles que
és
hem de fer front.
És així. Sí. Anem a la musiqueta?
Sí, que aquesta musiqueta, us he de dir, us servirà per si esteu en el tràmit de descongelar un congelador.
Sí?
Sí, perquè avui ens la porta Quevedo. Sí.
es el arco de estudio y cumplir su deber. Llama a su amiga, le dice que este verano es para beber. Solo quiere salir y de nadie.
Jo només demano una cosa, que vocalitzin.
Ja. T'he de dir que aquest tall d'àudio no és amb la millor qualitat, No està tret amb la millor qualitat. El que us deia abans, que crec que no s'ha entès. He intentat fer una relació entre la notícia aquesta i la musical, i us he dit que per descongelar un congelador us podíeu posar Quevedo de fons. No sé si s'ha entès,
Perquè és molt estiuenc, no he entès?
No, per passar-ho més bé, amb música de fons, que s'ha d'explicar tot.
Sí.
Jo pensava que el nom de la cançó potser tenia relació.
No, com que els oients no veuen les cares, però jo les he vist i us heu com estranyat, ho he fet per relacionar, però veig que no m'ha sortit gaire bé. En fi, el que acabem d'escoltar són només uns segons de l'actuació del cantant canari d'aquest passat dissabte al Civitas Metropolitano de Madrid en el marc de l'esdeveniment La Velada del Año 3. Avui ens ho explicarà millor Víctor Rodrigo, però abans de parlar d'aquesta actuació de Quevedo, deixem explicar en línies generals que la Velada del Año és un esdeveniment de boxa on diferents streamers del panorama nacional lluiten en diferents combats sobre un mateix ring per fer-se amb el primer premi. És a dir, bàsicament lluiten. Uh-huh. No sé si té més misteri, I que, per cert, organitza des de fa 3 anys l'estreamer Ibai Llanos. Recuperant el fil del que us deia abans, aquest passat dissabte els protagonistes de la Velada del Año no només van ser les 6 parelles d'streamers, sinó també algun altre artista internacional, com ara Quevedo, que, atenció, perquè va aprofitar la seva actuació per cantar alguns dels seus temes més mítics, però també per fer un avançament de Colúmbia. Què us sembla el nom?
Fixa't.
Colúmbia. Bé. Cada vegada més estrany, El que aquesta setmana es convertirà en el seu nou single, per tant, veurem si Colúmbia aconsegueix l'èxit que han tingut altres temes del cantant, perquè recordem que Quédate...
Sí, va ser la cançó de l'estiu de l'any passat.
Doncs mira, i amb això ja hem arribat gairebé en aquest estiu, per tant, avui em despedeixo amb ell i aquest mític Quédate.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en... Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.
La caravana. Un programa sobre rodes.
24 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de saludar la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, que avui ha caminat no pels carrers del barri de Sants, sinó de Montjuïc, per anar a preguntar exactament què. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan. Avui la pregunta del dia fa allò que va prometre, Anar al càsting d'Operación Triunfo 2023 d'Amazon Prime, d'acord? Avui ens hem llevat ben aviat i hem anat a buscar aquells i aquelles aspirants que s'han presentat al que podria ser el concurs que els canvies la vida.
Compte aquí,
És veritat, Avui pot canviar el rumb de moltes vides. Posem-nos en context. Avui és el primer càsting de la 12a temporada del Talent Show que voltarà per altres ciutats espanyoles, en concret per Saragossa, Santiago de Compostela, a Bilbao, València, Les Palmes de Gran Canària, Màlaga, Sevilla i, finalment, Madrid. I jo, com a reportera intrèpida d'aquesta casa, m'hi he desplaçat per conèixer les sensacions i l'ambient que hi havia. I mireu, hi havia moltíssima gent a primera hora del matí, d'acord? Jo no tenia esperances, De fet, pensava, no hi haurà ningú.
Home, no.
Home, era...
Planíssim.
Les 9, quarts de 9, sí, i de cop i volta, una cua. Però, perquè us en feu una idea, el so ambient era aquest.
Compte aquí, los niños. cantores de Viena, eh?
Sí, t'ho dic en sèrio, que aquest és l'ambient de la cua del càsting d'Operación Triunfo.
Déu-n'hi-do.
I no és estrany, eh? Perquè entre aquests i altres exercicis doncs anaven assajant, no, escalfant la veu tothom. Mm-hmm. Vinga, va, conegem els futurs triomfitos, com els hi diuen, a quina hora han arribat, volem saber en primer lloc, i per què s'han presentat al càsting. Escoltem.
A les 6:30 del matí.
6:30 del matí?
Sí, tots, crec.
Sí, tots, a la mateixa hora.
Nosotros nos hemos levantado a las 6 de la mañana.
Vale.
Y hemos llegado a las 7:15.
Estoy aquí desde las 8:30 de la mañana.
A las 7:30, por ahí, sí, 8.
Bueno, porque mira, nunca me he presentado a un casting y es como que en este momento es como para romper esos nervios que tengo. Estoy desde las 6 de la mañana despierto pensando si venía o no el casting. Entonces, pero bueno, poco a poco vamos a ver cómo voy soltando esos nervios, a ver qué tal.
Sí. Pues mira, feia temps que volia fer alguna cosa així, el que passa que sempre soc super tímida i aquest any va. Hi ha una mica més d'autoestima en mi i llavors he dit, venga, a tope. Aquest any sí. Mira, si no hi ha sort, mira, el noi el tinc i ja està.
Bueno, jo soc actor i he fet musicals i sempre he cantat des de petitó. No soc cantant com a tal de fer singles i tal, però sí que la música l'he portat dintre des de petit i canto sempre, vull dir que és, la música és la meva vida, bàsicament.
Nois i noies, timidesa i nervis fora, eh?
Oh,
i
tant, fora, eh? Perquè ara després els demanes que cantin
clar,
i són tímids. No pot ser.
Ai,
si vols entrar a un talent show, ho has de donar tot des del minut zero. Ara volem saber què cantaran, Joan.
Com d'aquí?
Escoltem, què cantaran?
Stay de Rihanna, vale, per començar, i ja després pensaré algú de la Rosalía o algú així per cantar.
La de Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano. I després Fly Me to the Moon, Another Love.
Cantaré la Juramento Eterno de Sara al principi. Si em donen una altra, faré una del Pablo López que es diu Los saben mis zapatos. I després dos en anglès, una d'Eurovision que es diu Soldier i després una que es diu la de Flowers de la Miley Cyrus i ja està. I si finalment em donen una altra, la de Libertad del Nil Moliner.
¿Qué me he preparado? Pues hay una lista obligatoria de canciones. Entonces he elegido entre sombras y sombras. No, sobras y sobras, no sombras. Voy a decir sombras, ya verás. Entre sobras y sobras de Antonio Orozco. Luego voy a cantar Vuelvo a verte, voy a cantar una de Michael Jackson también. Bueno, si me van pidiendo, tengo ya repertorio de sobra.
Stay de Rihanna, Unstoppable de Sia y Flowers de Miley Cyrus. En aquest otro. Alguna de Fiti Fitipaldi, si me pongo tonta.
Son When You Love, de Lewis Capaldi. Y después tengo por ahí Find God You de Alicia Keys, La Despedida y lo que vaya surgiendo.
Yesterday, Son When You Love y alguna de Melendi, La Luna Llena, Todo de Ti, es que me los he apuntado aquí al brazo.
Se los he apuntado al
brazo. Por si del cas.
Déu-n'hi-do el repertori, eh?
Sí, sí, apuntar-se al repertori a la mà, déu-n'hi-do també.
Clar, clar.
Recordem que hi ha un llistat de 50 cançons obligatòries de les que pots triar la que vulguis i després, doncs, si t'han demanat més, doncs ja pots fer una altra, d'acord? I els nervis, volem saber si estan nerviosos
clar,
o no.
Clar, clar.
Com van els nervis? Escoltem.
Full nervios, full
sí?
Todo, full... Claro, muchísimo.
Bueno, preocupada una miqueta per la veu i tot, però ara tranquil·la, ja m'ha tranquil·litzat molt. I, bueno, segurament quan arribi ja em començaré a ficar nerviosa, però pensaré amb els meus pares i ja se'm passarà.
T'emociones, eh?
Sí, una mica, perquè ells no sabien que m'agradava tant cantar i fins que no els hi vaig dir que em volia presentar, bueno, han estat apoyant-me moltíssim, o sigui...
No, nerviós zero. Sí, potser com amb el costilla al final i vegi com la cua... Dic, això no va sèrio. Però almenys perquè m'ho nerviós fa ara. Ah, no, sí, segurament em queden moltes hores per lutar.
A ver què passa, no sé, estic un poco nervioso.
Sí?
Pero, sí.
¿Y estos días qué tal los nervios?
Fatal, gracias. O sea, muy mal. Muy mal. No, pero no por cantar en público, sino más por la vorágine de, jolín, vuelve OT, sería muy guay, ¿no? Entonces, bueno.
¿Te habías presentado alguna vez?
Sí, una.
¿Y qué tal fue?
Pues no fue... O sea, no. No fue bien. Entonces... Fue una decepción, honestamente. Entonces, bueno. Pero nada, bien, súper bien. Vengo con toda la actitud del mundo.
Están. Hay nervios.
Sí que et vull preguntar, Nina, si hi havia gent de totes les edats en aquesta cua.
Sí, de totes les edats, des dels 18, no?
Mm-hmm.
Que havies de tenir 18 sí o sí, fins a 30, 35, algun... No m'atreveixo a dir de 40, però 30, 35 sí. Sí.
Vale.
Espereu perquè ara alguns s'atreveixen a fer-nos un tast de la seva actuació. D'acord? Intentarem... Baixeu el volum, per si de cas. No, és broma, no canten tan malament, canten molt bé, que són molt bons aspirants, tots.
Ai.
Vinga, va, escoltem com serà la seva actuació.
No really show what I feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't give it out you. Makes me feel away. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving.
Que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo.
I'm so powerful.
I don't need batteries to blaze. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today.
Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave.
Oh yeah.
Sí, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, 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 déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Vinga, va, que ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Mític himne d'Operación Triunfo, eh?
Sí, un tamacle, eh? Tamacle dels grans. Va, que el bonus track d'avui és d'un noi que ja l'hem anat escoltant, però que, atenció, és un dels afortunats que tenen el OT Passe Prime. I em diràs, Nina, què és això?
Nina, què és això?
Doncs mira, ara ens ho explicarà ell, però bàsicament és, ho has fet també en un vídeo que has penjat a les xarxes socials, que els d'Operación Triunfo l'han vist i han dit, vinga, va, que et donem una hora i et saltes la cua.
Compte aquí.
Sí, una reserva, com si diguéssim, eh? Va, descobrim qui és, què implica aquest passi, no? I presenciem, atenció, un moment fan.
Que has entrevistat un famós, també.
No.
Sí, sí que famós.
No.
Mira, t'ho ensenyo ara.
Es mentira, no digas eso porque no me van a coger. Sí, porque sí. Van a decir...
A ver, hago contenido en redes, pero no...
Me dieron el pase Prime, he llegado súper pronto, no... O sea, es que he llegado prontísimo.
O sea, ¿te han dado el pase Prime?
Me han citado a las 11, entonces estoy esperando.
¿Eso cómo funciona? O sea, ¿te dejan pasar...?
No, pues me saltó la cola. O sea, me han citado una hora, entonces yo a las 11 voy para allá, me dan un tal y voy directamente a cantarle a Noemí Galera, a ver si le gusto. Estoy contento, la verdad, estoy muy contento.
Sí.
Soy yo, sí. ¿Qué tal?
Es que me gustan mucho tus vídeos.
Ay, gracias por verlos, qué ilusión. Muchas
me
gracias.
Me gusta un montón. Que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, de verdad.
Aquest és un nano que publica TikToks amb el seu violí.
Sí, que es diu Neko Vidal.
Sí, que és molt conegut. I jo encoratjo la gent que miri els seus vídeos perquè de veritat que valen molt la pena i tu passes molt bé aprenent sobre música.
Sí, sí, sí. Més de mig milió de seguidors a TikTok. O sigui que déu-n'hi-do i normal que es trobés alguna fan, no? Per
sí,
la
sí,
cua.
Tant.
Vinga, va, ara sí, escoltar la veu del poble. Cal que donem pas al nostre expert del dia, que no podria ser un altre que el nostre expert en televisió i col·laborador de la caravana, en Marc Andreu.
Ai, Déu meu.
Molt bona tarda, Marc Andreu.
A tu lado.
Mira-li.
Siento seguro.
Tot bé, Marc?
Lado no... Pues mira, estic al metro, justament. No. Sí, tinc aplaudiments assegurats.
Sí,
escolta,
eh?
T'hi has passat o no pel càsting?
No, no hi he passat, per aquest no. Jo vaig passar només per un càsting, que era el del programa del Llop, i ja em vaig tindre més que suficient.
Sí, vas patir?
Bueno, i perquè a més allí vaig tindre tota la sort de la meva vida es va reduir i concentrar allí. Per tant, no crec que tinga més sort ja en la meva vida. Tot i que formo part d'aquest programa de la caravana...
Que és meravellós.
És una gran sort.
Home, clar. Marc Andreu, com a expert en televisió, et demanaré la teva opinió. Com creus que funcionarà aquest OT 2023 a través d'Amazon Prime? Creus que tindrà el mateix èxit?
Doncs mira, abans que res, com us he dit, estic al metro, per tant, aquesta veu de l'expert l'escoltarà tothom. Bueno, no, perquè la gent la majoria va amb auricular.
Passa el plateret després.
Som tots... Això, sí, passaré. Res, en breu salto, eh? Però és que ja sabeu que sóc un desvergonyit i havia d'estar allí, no he arribat a temps.
Tira, tira.
No passa res.
La veritat per davant. Dit això, explicar-vos que, bueno, jo crec que sí que pot funcionar, però serà un gran misteri. Amb Operació Triunfo passa una mica com els grans clàssics de la televisió, que quan no hi són es troben a faltar, però quan no hi són la gent és exigent i sempre no li acaba de donar el suport que s'espera d'ells. Llavors viuen una mica entre aquestes dues situacions, no? On quan els hi brindes als fans sembla que llavors no els hi donin suport o tot siguin crítiques, i quan no hi és, llavors es troba a faltar, hi ha clams a les xarxes i demés. I des que ja va desaparèixer de Televisió Espanyola, que és l'última cadena que el va acollir,
sí,
que és l'originària, i que després va fer l'impàs a Telecinco, doncs l'última edició, que va ser la del 2020, si no vaig equivocat, que es va haver de cancel·lar i avançar el tema de la pandèmia, doncs des d'aquella edició que no tornava, no? I com sempre, doncs el mateix. Cada X temps es demana el seu retorn a la televisió lineal o no. El que no s'esperava és que el següent serien plataformes, no? Perquè vist el poc èxit que han tingut el que són els programes en directe o els que són formats de programa i que no són sèries de ficció, doncs no semblava que hi apostés una gran plataforma, però finalment sí que Prime Video ha optat per quedar-se ell al format amb la mateixa casa de sempre, que són la productora catalana de Jazz Music, que és l'originària, uh-huh. i la que la va d'alguna forma inventar i portar al món, i després van vindre la resta de talents similars i les variacions possibles, inclosa Eufòria, que com sabeu ja ha sigut una de les polèmiques més uh-huh. recents, en què Jazz Music ha reclamat que doncs, és un plagi.
Sí.
I, bueno, doncs Prime ha fet l'aposta. Ha fet altres apostes per clàssics, també, a nivell espanyol. Prime Video també està fent una aposta molt forta per realities a nivell de producció espanyola. Per tant, potser del que tenia més sentit que és el que és.
Marc, deixa'm preguntar-te una cosa per acabar. Ara ens deia la Nina, dotzena edició d'Operació Triunfos, faci on es faci, eh? Quina creus que és la clau de l'èxit de tot plegat? Per què segueix funcionant 12 anys després Operació Triunfo?
Doncs és que no sé si hauríem de considerar que està funcionant. Operació Triunfo. Les últimes dades de Televisió Espanyola van ser un èxit perquè va captar l'atenció de molts joves, que és el que buscava Televisió Espanyola, però tampoc va ser un èxit com La Voz, que també porta moltíssimes edicions a Antena 3 i la fórmula de les cadires girades i de més ha arrelat moltíssim i també ha agradat. El que passa és que jo crec que Operació Triunfo es sap adaptar als temps molt més que altres formats similars, i en aquest sentit Televisió Espanyola, quan va tornar, va saber-ho fer amb els codis i els llenguatges que demana el moment, i per tant sí que va funcionar i va complir amb el seu objectiu, que era connectar amb els joves.
Val.
Però més enllà d'això, jo crec que com a tal té els ingredients que tenen tot format de talent, que
Val.
És... que transmet emocions, que la gent s'hi juga i pràcticament sí, o sigui, s'hi sent que s'hi juga la vida, mm-hmm. que els hi va el talent i l'èxit en aquella oportunitat que se li brinda i que, per tant, crec que això fa que es connecti molt, les gales en directe, i després el fet de que hi hagi una acadèmia 24 hores estem davant d'un reality amb tots els sentits, i això realment als joves els segueix agradant i connectant. Ara... no sé si en el format plataforma funcionarà de la mateixa manera. Jo crec que sí, perquè els joves estan allà, realment ja han entès els codis, ja han entès que no hi ha horaris, que ho puc mirar quan vull, i que si realment hi ha una acadèmia 24 hores que m'està proveint de contingut per després poder traspassar tot aquest contingut en forma de memes, detalls, i la gent pot arribar a estimar a través de l'acadèmia tots els seus concursants, jo crec que sí que pot funcionar. Després també volia dir que s'ha apostat per una figura com a presentadora, que per mi sí que va ser una sorpresa i que no sé si és una aposta un pèl arriscada, perquè forma part dels que érem seguidors del format anys A, quan es va començar, que jo tenia 9 anys, que és la Xenoa. Llavors jo penso que és una bona combinació per connectar amb els seguidors de les primeres edicions... Però, clar, no sé si has de confiar en aquests perquè tingui èxit el programa, el Prime.
Clar.
I si realment vols connectar amb els joves, no sé si és la millor presentadora.
Veurem com evoluciona tot. Marc Andreu, com sempre, moltíssimes gràcies per entrar en directe avui a la caravana. Per cert, deixa'm-ho dir en directe, que així quedes una mica en evidència, i això sempre m'ha fet molta gracieta. Divendres vas venir amb un ventall de topitos.
De topitos,
sí. Que sàpigues que està aquí la ràdio, eh? Passa res.
Ai, veus, sabia jo que m'havies...
Veus? Coses que passen.
Escolta, guarda-me'l, eh?
I tant, està guardat. Marc Andreu, gràcies, una abraçada molt gran.
Que vagi bé.
Fins demà, altres petons. Adéu.
Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida amb nosaltres el professor Xavier Torrents. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I, a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Compro uns croissants i escolto... olora com a França. França farà olor de croissant? I si és així, normal o de xocolata?
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
A 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda i un dilluns més que tornem a analitzar l'actualitat que ens envolta per tal d'entendre-la i un dilluns més també per fer-ho possible ens acompanya el politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Si li sembla bé, professor, el primer que anirem a fer és tractar el que està passant a França. Sisena nit consecutiva d'aldarulls als barris perifèrics de París, de Marsella, però també de més de 200 localitats més del país. Balanç de la sisena nit, 157 detinguts, lluny dels més de 700 la nit de dissabte, 45.000 agents desplegats, 350 edificis malmesos i 300 vehicles afectats. La majoria de detinguts, com passava a les nits passades, menors d'edat fins a arribar als 13 anys. Sí. Professor, ben bé, què és el que ha passat a França? Perquè és clar, dir tot plegat.
Bé, han passat moltes coses. Si ens anem allò, una a una, poquet a poquet. A veure, per un cantó va passar, doncs, que una persona va ser morta, assassinada, diguem-ne, almenys va ser un homicidi, no intencionat, en el sentit de que pues, no volia matar aquella persona d'entrada, però en aquest cas que la policia, davant el fet de que s'escapava del lloc dels fets delictius, una persona doncs, que estava, havia comès una qüestió concreta, va disparar. Aquí, el que va fallar és la proporcionalitat dels fets. És a dir, la policia sempre ha d'actuar amb proporcionalitat. I això no estem tan avesats a veure-ho dins de la Unió Europea, això ho hem vist moltes vegades i als Estats Units, perquè ja doncs, la proporcionalitat s'entén de forma diferent en el cas de la policia, és a dir, allà la policia de fet pot disparar, i no només la policia, inclús ciutadans, en segons quins estats dels Estats Units, però això no, a Europa, en principi, almenys a la part d'Europa Occidental, no acostumava a veure-ho. Per això que hagi passat, doncs, ha estat com una gota que ha colmat el vas. A França, però com a Espanya, com a Catalunya, a Suècia, hi ha el racisme estructural o institucional, que se'n diu, i és de que el racisme no és només una cosa de partits d'extrema dreta ni de discursos d'odi, és una cosa també en les estructures. Per exemple, una de les preguntes que han sortit aquests dies és, bé, si el que s'escapava hagués estat una persona blanca, haguessin disparat directament a la persona o al cotxe o al vehicle, diguem-ne, a les rodes del vehicle, per exemple. Mm. Que és, de fet, és l'actuació policial lògica que hagués hagut de passar. Sí, podien haver disparat a les rodes del vehicle, per exemple, però doncs, perquè no pogués anar molt més enllà. Tot i que també s'ho haguessin de pensar una mica, perquè podia haver fet una destrossa o atropellar amb algú. Però, o el que havien d'haver fet és perseguir-lo. És a dir, estem parlant d'aquesta proporcionalitat. Bueno, dit això, la gota que colma el vas i que dèiem del racisme estructural, doncs molta gent que surt a protestar. I llavors aquí comencem a veure les coses no són blanc o negre. És a dir, que donem la raó d'entrada a la societat civil i a qui està protestant per aquesta mort, no vol dir que el com algunes de les persones que protesten o estan fent tinguin la raó. I ara aquí és on anem a fer les coses, veure els colors, és a dir, no el blanc i negre, eh? Estem de en fet, un món ja de colors, i per tant hem de veure les coses veient que poden ser més complexes.
De fet, deixi'm recordar que també l'àvia del Nael, que és aquest jove mort a mans d'aquest policia, va demanar, si us plau, que paressin aquestes manifestacions radicals, podríem entendre, on s'estan destrossant vehicles, edificis, comissaries, hi ha gent armada al carrer. Han sortit grups d'extrema dreta per l'altre cantó a intentar doncs, pal·liar a la seva manera la situació. En fi, hi ha un caos considerable.
Sí, és que en aquest cas, fixa't, jo de fet el que no va dir ara és que les coses són tan complexes com que fins i tot l'àvia del noi, diguem-ne, que va morir abans de començar tots aquests aldarulls, doncs ella diu, clar que s'ha de protestar, que és el seu net, que carai, però no es pot protestar amb violència, perquè això no, o sigui, sí, no es pot dir la policia no hagués hagut d'actuar violentament i protestar-ho dient-ho de forma violenta, perquè ens perden la raó de ser aquestes protestes. Llavors aquí anem a analitzar les protestes. És a dir, la majoria de protestes, les que han sortit al carrer, amb pancartes i si vols, amb cridòries, això és forma part de la llibertat d'expressió, forma part, a més, de les reivindicacions i inclús, jo podria dir, de les transformacions socials que pot haver en un país per millorar tot. Però la part de violència, aquí també ho hem de veure de forma complexa. De fet, ja ho has avançat una mica, Joan. És a dir, en la part més violenta de les protestes trobem des de gent d'extrema esquerra que considera que la violència és una forma legítima per fer-ho, cosa que la societat democràtica no accepta, gent d'extrema dreta que se justifica llavors per actuar contra la violència dels d'extrema esquerra, i gent també inclús islamista, no dic terroristes jihadistes, però sí islamista radical, que també considera que la violència és legítima, en aquest cas, contra Occident. Per tant, els tres extremismes, mira, vull dir, en aquest cas acabarem, bueno, en el cas jo, venint els dilluns, acabarem una cosa que treballem això, el màster de Polítiques de Seguretat Global de la Universitat de Barcelona, és a dir, que a vegades els tres extremismes que acabo de mencionar, extrema esquerra, extrema dreta i radical, es toquen i aboguen pel mateix, per la violència, amb objectius diferents cadascun dels tres, però per la violència per aconseguir coses. I clar, aquesta és la part que la majoria de la societat no podem estar d'acord. Bueno, primer perquè va en contra dels sectors més desafavorits socialment. La d'impostos que ara s'han de pagar per mantenir aquestes prestacions socials i públiques. Com podem reivindicar que hi hagi més prestacions socials si destrossem després, diguem-ne, no només contenidors, sinó en aquest cas s'han destrossat equipaments municipals i fins i tot, bueno, inclús una situació que ha sigut molt desagradable, que inclús la casa d'un alcalde que, bueno, havia, a part de l'alcalde, nens i nenes, diguem-ne, menors d'edat allà dins. I una altra cosa per acabar de fer una anàlisi més complexa, però que es pot entendre molt bé, que ja ens preocupa aquí. Fixem-nos que està passant en molts països. Aquí ens va sorprendre que fossin nois menors d'edat els que cometessin, per exemple, les violacions en un centre comercial de Badalona. I aquí veiem que a França molts són menors d'edat, justament. El que estem veient és com una baixada de l'edat de les persones que cometen aquests actes delictius. I això sí que és una qüestió que ens hauria de preocupar molt. Ja no només com una qüestió de política de seguretat, ni com a política social, sinó com a política d'educació bàsica. És a dir, què fem malament en el món de l'educació, començant per la primària, que acabem tenint com a resultat que una part d'aquests nens i nenes o nois i noies acaben actuant d'aquesta forma. No?
Sí, és veritat, professor, però ja ens ho deia una mica a l'inici, que ara ha esclatat per aquest cas, el cas del jove mort, que és el Nael, però que hi ha com un... Ho dic en castellà, però no surt en català, ara hi ha un pozo, no?, que fa
posit,
que...
Posit.
Exacte, que això fos la gota que ho desbordés, sí. Tot plegat, eh?
Sí, sí. A veure, hi ha coses d'aquestes que ho fan desbordar. Això té sentit, que acabi passant en una situació o una altra. També hem de dir, si volem entendre una miqueta millor, a veure, un aprèn a fer protestes d'una manera o una altra. És a dir, hi ha països on la protesta, diguem-ne, violenta seria impensable, hi ha països on la protesta amb violència és més pensable, perquè a vegades esdevé un costum, no? I això és el que estem veient en aquest cas. A part de que, recordem, els extremismes violents, com es defineixen per si mateixos, és igual si estem parlant d'extrema esquerra, d'extrema dreta o islamisme radical, utilitzen quan poden, quan troben un forat, quan troben una finestra d'oportunitat, utilitzen la violència perquè consideren que quan pitjor, millor. Mm. Això, a qualsevol de nosaltres no se'ns ocorreria pensar que quan pitjor, millor, sinó que és millor el mal menor que el mal major, i millor si una cosa és bona que no un mal menor, no? Però aquesta lògica, que és de sentit comú, o almenys té un sentit democràtic per entendre les coses, és, val, tenim una situació greu. Per exemple, jo comparteixo el 100% de que ciutats franceses com Marsella, però no cal anar tan lluny, ciutats catalanes com Badalona, doncs requereixen molta inversió pública i requereixen millors polítiques socials, polítiques ocupacionals, polítiques educatives i polítiques, en definitiva, de salut i de benestar social. Val, això estem d'acord. Però no ho solucionarem mai des de la violència. Perquè...
Clar, si anem a casa nostra, ara ens poses l'exemple de Badalona, on, per exemple, hi trobem barris com Sant Roc, però també hi trobem a Barcelona barris com el Raval, per exemple. Solem crear guetos?
A veure, els anomenats, o sigui, hi ha barris populars que estan molt desfavorits socialment. Podem parlar del barri de Sant Roc de Badalona, que, per cert, una de les preguntes que podria fer és quants polítics han trepitjat el barri de Sant Roc de Badalona. Jo hi he estat, a més he conviscut directament amb les persones, m'he assegut allà parlant, prenent una cervesa o un refresc, però molts ni s'atreveixen a trepitjar-ho. El Raval és una mica diferent, perquè si un ha estat a Sant Roc i al Raval sap que no són les mateixes condicions socials, malgrat que... És a dir, el Sant Roc és més similar, si agafem la ciutat de Barcelona, a Trinitat Nova, llocs així. O qui ha estat a Sant Cosme, al Prat de Llobregat, o al barri Sant Josep Obrer de Reus, o podríem citar molts d'aquests llocs, o si anem més lluny, al barri de Torreblanca, a Sevilla, diguem-ne, no? Llavors, en aquests barris que es necessitaria una major, diguem-ne, inversió social, però no només amb diners, sinó dissenyant polítiques públiques de forma diferent a com s'ha fet durant 40 anys, perquè si es diu 40 anys no s'han solucionat aquests problemes socials, vol dir que no estan ben dissenyats, és a dir, no posis més diners. Abans de posar diners, el que has de fer és dissenyar-ho de forma diferent, doncs això no es fa. I clar, llavors acaben... Només s'acaben preocupant els polítics, quan això surt en els mitjans de comunicació i vosaltres, com a periodistes, ho porteu a la palestra, no? Mm. I això és la llàstima. És a dir, hi ha barris de Catalunya que ja fa dècades, per no anar més enlluny, que se sap que s'haurien d'invertir moltíssim, no?
Va, parlem també amb el professor Torrents, que avui ens acompanya, per analitzar, com dèiem, l'actualitat del proper 23 de juliol. Com sabeu, ens esperen, tenim una crida a les urnes per decidir el proper govern central, el proper govern de l'Estat espanyol. Però, és clar, hi està tenint un impacte polític que déu-n'hi-do l'ultradret en aquestes eleccions, parlant de radicalitzacions.
A veure, Vox ja està mostrant el que passarà si el dia 23 de juliol a la nit, després, quan comencin a veure's entre les 10 i les 12, entre les 10 de la nit i la mitjanit, es comencin a saber els resultats electorals, si sumen els diputats del Partit Popular més Vox, hi haurà un govern de Vox, i amb el PP, i en aquest cas Feijó, doncs, com a líder d'un partit democràtic, doncs serà el president del govern espanyol, però tindrà com a vicepresident, i això ja és molt preocupant, com a vicepresident sí o sí tindrà a Santiago Abascal.
Pensa que llegia en algunes enquestes, professor, d'avui, que el Partit Popular començava a baixar 2 punts ja.
Clar, és que això preocupa molta gent, perquè ja s'ha vist, a les Illes Balears, a ses Illes, la primera acció, o sigui, la primera que va fer el Parlament Balear, la primera acció va ser decidir que no... és a dir, millor dit, ho direm al revés, que es va treure la bandera LGTBI+, la setmana passada, del Parlament Balear. Quan això era un acord, quan això era un acord de tots els partits, és igual si estaven més a la dreta, al centre dreta, al centre esquerra o a l'esquerra, és igual si eren laics, si eren confessionals, el que sigui, tots estaven d'acord en que els drets de les persones amb independència de la seva orientació sexual s'havien de reconèixer. Els drets, punt. Perquè tots som humans, tots som, si, diguem-ne, persones, éssers humans, i tots som fills de Déu, per tant, tots han d'estar reconeguts. Això Vox ho ha trencat, i va ser la primera activitat. La segona l'hem vist també en molts ajuntaments. Han desaparegut regidories d'igualtat. Per tant, això vol dir que desapareixerà el Ministeri d'Igualtat si hi ha aquest pacte PP i Vox. Clar, això és un retrocés. No és que sigui una orientació política diferent. Aquí, òbviament, s'ha de respectar al màxim el resultat electoral que hi hagi i a vegades s'orientarà més cap un cantó, a vegades més cap un altre. Això és lògica democràtica, això ningú ho pot qüestionar, almenys jo crec que mai s'hauria de qüestionar. Però en aquest cas estem parlant d'un retrocés brutal perquè per primer cop un partit d'extrema dreta entraria en el govern espanyol després de 40 anys. Uh-huh. I, per tant, això ja sí que és molt preocupant. I si algú diu, no, és que Vox quedarà fora. Sí, com a Extremadura, que deien que quedaria fora i ho va repartir a per bé, i ara, finalment, entrarà en el govern d'Extremadura.
Doncs... Maria Guardiola, que s'ha menjat un gripau considerable.
I, però és que, a més, aquest gripau vol dir que se l'ha menjat... Ella és la màxima mandatària d'Extremadura. Per tant, vol dir que ha vingut ordres de més amunt. Això vol dir que Feijó té clar que sí o sí pactarà amb Vox i que, a més, acceptarà que el vicepresident primer sigui Santiago Abascal. Per tant, amb aquestes estem. I per això està havent un vot per correu molt elevat, és a dir, perquè molta gent no vol... És a dir, o una, dos, o anirà a votar el mateix 23 de juliol, de les 8 del matí a les 8 del vespre, o bé vol votar, encara que sigui per correu, perquè seran unes eleccions, en què és molt preocupant el resultat final que pugui haver.
Es queden res, 3 minuts i passem ja a la plana local, perquè em passava aquest matí el professor Torrents un altre titular referint-se al transport públic de Barcelona, que diu així: el rècord d'usuaris del transport públic porta l'hora punta al límit.
Sí, bé, hi ha una part positiva, és a dir, que la part positiva és que el transport públic cada cop és utilitzat més, i com a la Guerra de les Galàxies hi ha un costat obscur, i és de que o hi posen més diners i més inversions en transport públic, o això està arribant a un límit que farà que persones tornin al transport privat tot i voler agafar el transport públic.
Recordem que la línia 4 aquest mes de juliol i el mes d'agost es veurà afectada des de Bogatell fins a Verdaguer. No sé si és la millor època de l'any, just la línia que va fins a la platja, aturar-la. Que calien obres, sí, perquè és de les més antiquades, diguem-ne, la que havia quedat més enrere, però no sé si era el més adequat fer-ho en aquesta època de l'any.
Bé, potser no s'ho van plantejar quan ho van planificar. A vegades passen coses d'aquestes.
I finalment, 2 minutets que ens queden, també ens portava una altra notícia, professor, referent a aquesta persona que ha passat 15 anys a una presó per una condemna de violació que no va efectuar la persona acusada.
Sí. És el cas d'un senyor catalano-marroquí, i dic català perquè és un ciutadà de Catalunya, i, més com qualsevol de nosaltres que ara estem aquí a Ràdio Estel, d'origen marroquí, i va ser acusat d'una violació, i per tant, per endavant, i ell mateix ho diu, és a dir, la culpa no la té la víctima de la violació, la culpa és el sistema judicial, que no va veure el greu error que es va cometre i no van ser acceptades unes proves que l'advocat va presentar, més enllà de que també va haver un advocat, no el darrer, la darrera advocada, però algun advocat que se'n va aprofitar de la situació. Llavors, clar, aquestes d'aquestes injustícies. Aquesta és una de les raons per les quals sempre hem d'estar en contra de la pena de mort, i per això als Estats Units diem no, en contra de la pena de mort, perquè imaginem que hi hagués pena de mort a Espanya, ara aquest senyor probablement estaria ja mort, diguem-ne, perquè se li hagués aplicat la pena de mort.
Doncs
per això, només per això hem d'estar en contra, diguem-ne, de la pena de mort i defensar el dret a la vida, doncs, de tothom, de qualsevol ésser humà.
Politòleg, sociòleg, expert en radicalitzacions, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, com sempre, un plaer comptar amb vostè en aquest programa, que vagi molt bé.
I bon estiu.
I bon estiu.